Avui amb nosaltres tenim l'Oriol Armengou i en Ferran Mitjans, que venen de l'estudi de disseny Turmix, d'acord? Aquest estudi de disseny va néixer el 2000 i bé, ells el que s'encarreguen... Molt bé. I ells el que s'encarreguen són projectes de branding, disseny gràfic, i un dels seus lemes és que ells el que fan és ajudar les empreses a ser més innovadores gràcies al disseny. Pel que fa a les seves línies de negoci, destaquen la consultora d'idees i sobretot pel que fa a l'aspecte de la investigació. Ells tenen un taller que el que fa és desenvolupar, allà fan, desenvolupen idees, i el que fan és planifiquen projectes des de l'etapa prèvia, sempre pensant, primer, amb les necessitats del producte, amb les necessitats de l'empresa, i llavors primer planifiquen, pensen i després dissenyen. És el que ells anomenen We Think Then Design. Aquesta forma de treballar, aquesta metodologia, els ajuda a pensar, articular i construir abans de l'exercici de la visualització. La seva experiència també destaca molt en l'àmbit de l'assessoria de marca, el treball co-creatiu i la conceptualització, és a dir, les mecàniques de design thinking. També gestionen temes d'experiència, usabilitat i desenvolupen projectes propis de l'estudi, inclús noves línies de negoci. La seva trajectòria està molt ben consolidada i entre els seus clients destaca l'Ajuntament de Barcelona, Desigual, Camper, l'Institut Ramon Llull de Barcelona, el Teatre Circo Price, el Ministeri de Cultura, el xef José Andrés, l'Ambaixada Espanyola a Washington, els Estats Units, entre molts altres. Cal explicar que són els responsables de la marca Spain Arts and Culture, la marca de promoció cultural espanyola als Estats Units. Paral·lelament, han estat seleccionats per desenvolupar la gràfica del pavelló català a la propera Bienal d'Arquitectura de Venècia. D'entre els seus mèrits, cal explicar també que són coorganitzadors, juntament amb el Barcelona Centre de Disseny, del Design is Future Congress Festival. És un esdeveniment que tracta sobre el disseny i la incidència del disseny en el desenvolupament de projectes. D'entre els seus diversos projectes també cal destacar la creació d'un food truck, que serà d'entrepans, molt innovadors, que aquest projecte el desenvoluparan conjuntament amb un xef de prestigi internacional. Pel que fa a l'àmbit de la docència, són professors del màster de branding a l'Escola BAU i participen sovint en conferències i workshops en escoles de disseny d'arreu. Una vegada feta aquesta breu presentació, ells avui a la seva conferència ens explicaran la visió del disseny, sobretot el procés amb una xerrada que han anomenat el cercle del disseny. Durant aquesta conferència el que faran serà explicar el funcionament intern d'un projecte des de que entra l'encàrrec fins que es produeixen les peces i llavors com aquest projecte es comunica a través de la xarxa. Bé, feta aquesta presentació, ells són els conferenciats d'avui i que val molt la pena escoltar-los.
Hola. Hola, hola. Hola, bon dia. Què tal? Bé, jo sóc el Ferran, ell és l'Oriol. Vale, som el... Bueno, vam crear Turmix fa uns quants anyets ja. Ballu, el tema.
Bueno, com bé deia el Jordi, bueno, primer situem una mica com ens definim, perquè és una tasca que normalment cal fer, de tant en tant. Vull dir, de fet, nosaltres no som els mateixos des que vam començar el 2000 que ara. Per tant,
Nosaltres sí.
Nosaltres sí. Però, vulguis o no, doncs, igual que evolucionem, doncs, l'estudi també, no? I el propi model de negoci també. Vull dir, no és el mateix la concepció d'un estudi de disseny l'any 2000 que ara. No? Llavors, això també és interessant veure com evolucionem nosaltres, com evoluciona el client i el sector, per veure una mica com ens anem definint i ens anem organitzant i evolucionant a nivell professional. No? Com bé deia, ens definim com un estudi que potencia. Ens agrada definir que al final l'eina amb la qual treballem és el disseny, i això serveix per innovar i per ajudar les empreses a ser més visibles. No? Per tant, ens agrada aquesta definició. Ens agrada també dir que treballem molt pròximament amb els clients, i això vol dir que gràcies a que tenir un equip petit ens permet doncs, una relació bastant directa amb els clients, que això és molt important amb estructures petites. No? I principalment l'especialització entronca doncs, dintre del desenvolupament de marca, no? Allò que s'anomena el branding. També ens agrada dir que més enllà de la conceptualització formal, no? Que ja es pressuposa del disseny, entrem una mica en fases anteriors, no? Que és una manera de potenciar el disseny com a eina i no tant com a una resolució formal, no? Llavors també ens agrada doncs, aportar en el sentit més estricte idees, i per això també ens agrada aquesta definició de consultors d'idees, no? Perquè a vegades estàs gairebé recomanant coses a nivell creatiu, inclús en model de negoci, i aquesta part estratègica és molt important, no? Prèvia al desenvolupament gràfic. Llavors nosaltres li volem donar molt de pes en això i és per això que ho definim d'aquesta manera, no?
Una cosa, si voleu interrompre, fer una pregunta enmig del que anem dient, vosaltres mateixos, o sigui, aixequeu la mà o venim aquí.
I llavors, doncs, com que també es tracta de sintetitzar, doncs, al final el dissenyador també el que fem és sintetitzar, no? Tant sigui en paraules com en imatges. I llavors tota aquesta filosofia que acabo d'explicar una mica, doncs, la sintetitzem amb aquest eslògan, no? Que és, però primer pensem, i quan pensar vol dir que això, la part estratègica, la de síntesi, la jerarquització, etc., doncs després ja dissenyarem, no? A vegades intentem inclús procedimentar quin percentatge és, no? I això ja ho parlarem dintre d'aquesta conferència, no? I com que també com a dissenyadors es tracta de visualitzar, un dia vam fer l'exercici de dir, ei, podem visualitzar aquest eslògan d'alguna manera, no? Llavors, bueno, la part de l'esquerra simbolitzaria una mica la idea d'aquesta del pensar, no? Que sense l'esquerra no hi ha la dreta, que és el disseny, i que en el fons no, és com un motor, no? Que sense la part inicial no arrenca la de la dreta. La de la dreta inclús és més complexa perquè són totes les disciplines del disseny, però això és més que res per explicar que sense aquesta part prèvia no funciona aquest motor, no? Abans de començar a parlar d'aquest cercle, no? Que és una mica com hem anomenat la conferència, us expliquem una mica com estem organitzats perquè entengueu una mica com funciona almenys la nostra estructura, perquè això és una visió personal nostra, no vol dir que sigui la veritat absoluta, simplement és la manera amb la qual nosaltres treballem i ens ha funcionat, no? Nosaltres som 5 persones a l'estudi, però treballem amb un satèl·lit de col·laboradors especialistes, que és molt important, no? Perquè a vegades en certs projectes necessites, doncs, un especialista, no? Sigui en tipografia, sigui en una il·lustració, sigui en fotografia, etc. Per tant, és molt important aquesta xarxa, cada vegada més, de fet, aquesta xarxa de col·laboradors paral·lels que li donen valor també als projectes i a l'equip, no?
Bueno, això també et permet una miqueta dotar d'altres característiques als projectes en funció de les necessitats que tinguis per cada projecte, agafes un perfil més especialitzat cap a una banda o cap a l'altra, vale? Això sobretot el que et dona és un múscul i una possibilitat d'anar variant la teva estructura. No tens un perfil molt marcat constant, vale? que et limita, sinó que tens una estructura molt dinàmica. Llavors, nosaltres vam decidir ja fa anys treballar sota aquesta estructura perquè creiem que aportava unes característiques més interessants a l'equip.
I el gran valor de l'equip és la part de disseny, més, però és molt important també que hi ha una part, i això també és indiscutible que cada vegada serà més així, una pota molt important a nivell estratègic. Per tant, vol dir formació de màrqueting, vol dir formació de publicitat o vol dir formació de gestió de disseny, no? Per tant, aquestes potes són molt importants dintre una estructura d'un estudi avui en dia. I també, com deia el Jordi, doncs nosaltres tenim un espai que és extern a l'estudi, nosaltres tenim l'estudi al carrer Bruc, en una oficina, i bueno, una mica amb la visió aquesta de sortir una mica del dia a dia, vam pensar doncs, que podíem treballar un espai fet a la nostra mida, a la nostra escala, som 5 persones, i va ser quan vam crear el taller, no? Això fa uns 3 anys. Que és un espai annexa, que està a peu de carrer, que és un espai molt petit però molt funcional, no? Això va ser un encàrrec que els vam demanar a uns arquitectes, doncs, amb un pressupost molt reduït, però clar, això abans era una botiga que no inspirava, no? I si realment ha de ser un espai amb el qual hem d'investigar i sortir una mica del dia a dia, havia de ser una mica més inspirador, no? Llavors ens van treballar aquest projecte d'interior per poder desenvolupar aquest format.
Una mica nosaltres el que buscàvem era trobar un espai paral·lel on no tinguéssim interferències, vale? Interferències ni de client, ni interferències de telèfon, ni de l'ordinador que estàs pendent del mail, perquè actualment a la mínima estàs pendent de tot, vale? Que tenim el telèfon i des d'allà ho podem fer tot, però a l'hora de veritat, si tu estàs a l'estudi, estàs en un entorn en el que habitualment desenvolupes la teva tasca professional, i en el moment en què tu surts d'aquest entorn i vas a un altre espai, mentalment canvies. No és el mateix crear sempre aquí a la facultat o anar-te'n al mig de la Devesa, per dir alguna cosa, a pensar. No és el mateix. Mentalment canvia molt el teu entorn, els seus estímuls, i una mica el que cercàvem amb això era trobar un espai més inspirador. I sobretot un espai que els clients no tinguessin el telèfon ni tinguéssim els ordinadors allà davant per estar enganxats de... Hosti, és que he d'enviar un mail.
Això per què serveix? És a dir, vale, si nosaltres seguim fent reunions en el despatx, no? Però aquí fem unes reunions una mica diferents. El que volíem era no replicar una sala de reunions, sinó alguna una mica més informal, no? I això obre el client. No? En el moment que fas aquí una dinàmica, potser quan tens un encàrrec d'un projecte d'identitat, per exemple, doncs és molt important captar el màxim d'informació. I normalment aquesta informació no hi és en els briefings. En els briefings normalment són quatre paraules mal escrites i molt racionals. No? Llavors aquí el que fem són dinàmiques de design thinking que se li diu que és una mica dinàmiques a través del joc, jugant amb l'estratègia, el joc i la improvisació per recollir aquesta informació que normalment no és racional però que és vital pels projectes. No? I això ens funciona molt bé a nivell formal perquè desconnecta la gent. No? O sigui, hi ha clients que el primer que fan aquí és molt simptomàtic i es treus la corbata. No? Pues és això, no? És obrir-se i jugar i bueno, agafar tota aquesta informació que és vital de cara als projectes. A banda, pues, fem investigació, a vegades... Pues, posem pensament, però a vegades el que necessitem més és dedicar-li hores als projectes, no? I a vegades queden encallats en allà perquè tenim la pressió de diferents projectes i l'única manera de fer-ho és dir, bueno, avui dediquem 3 hores a desencallar aquest projecte, no? I llavors la manera de fer-ho és venir cap aquí, no? A banda de que també plantegem projectes propis, que ja també ho comentarem aquí en aquesta idea. Nosaltres hem tret unes conclusions, no? Durant tots aquests 3 anys d'utilitzar el taller. I doncs les hem descrit amb 11 passos que creiem que són els beneficis de tenir aquest espai. No?
Una mica la utilitat, no, del taller, els GIFs funcionen, sempre funcionen. La utilitat de fer el taller, una és sortir de la teva zona de confort. Si tu sempre estàs desenvolupant la feina d'una mateixa manera, amb una metodologia, amb uns tics i amb unes maneres de desenvolupar, si vas a un altre entorn, t'estàs forçant al canvi, t'estàs forçant a sortir d'allà. Llavors, una de les intencions del taller és aquesta, és sortir de la teva zona de confort, i és allò el pensament, el que n'hi diuen el out of the box. Llavors, altres coses és provar i equivocar-se, vale? És provar una cosa, cagar-la i tornar a començar. Llavors, és un lloc en el que tu inverteixes el temps, vale? En prova-error. Vale, i investigar significa això, provar, equivocar-se moltes vegades i anar aprenent sobre l'error. Vale, després canviar metodologies de treball també, no? Aquests tics que tens, pues anar-los variant, anar-los canviant, anar una miqueta al...
Sí, intentar provar. A vegades és això que fa por, no? Dius, bueno, doncs per què no provem altres mecàniques de treball? No? El que estàs acostumat a fer no vol dir que sempre sigui vàlid i per tant s'han d'anar provant altres coses. No esperar que un dia passin coses o que ja no funcionin per dir, ostres, ens estem equivocant. No? I el fet d'investigar, no? Constantment, formal i conceptualment en els projectes, no sempre ser com molt racional, sinó intentar doncs, fer coses diferents. No? Quan parlem d'innovació vol intentar visualitzar les coses d'una manera que fins ara no s'ha fet. Doncs intentem sempre que sigui així. No?
Vale, llavors una miqueta també és un espai en el que pensem i reflexionem pausadament, tranquil·lament i sense conflictes. Vale, llavors una miqueta, però és un lloc on pots afrontar cert tipus de pensaments, de debats que en el dia a dia no pots desenvolupar. Llavors és la manera de tenir un espai en el que reflexionar sobre projectes, reflexionar sobre inquietuds i poder debatre. I molts dels dies tens la sensació de que no estàs produint res, no? Perquè vas al taller i passes les 5 hores allò debatent i parlant i xerrant i tot. I a l'hora de veritat tot allò són llavors i són coses que sí que t'ajuden. El que passa és que no estem acostumats al debat, al debat pausat.
Sí, és útil dedicar el temps a reflexionar i a analitzar les coses. No? Vull dir, que a nosaltres no ens agrada que cadascú treballa independentment, sinó que inclús ens creuem els projectes, per tant, el fet d'anar parant de tant en tant i reflexionant i veient què és el que funciona, el que no i el que es pot millorar és vital. No? I el que hem dit abans, no? De la col·laboració en el sentit aquest de bueno, nosaltres a vegades no som capaços de fer-ho tot, no? Tenim una estructura i és limitada, per tant és molt important que anem col·laborant amb professionals, això vol dir que hem d'estar al dia doncs, del que s'està fent, de qui fa què, de noves tècniques, de gent que està especialitzada en temes, doncs això és constant, el fet d'anar-ho investigant i anar col·laborant per fer-ho.
Bueno, és una manera en què tu et retroalimentes amb gent, llavors trobes punts de connexió i punts amb els quals pots trobar col·laboracions, vale? I, hosti, jo estic desenvolupant un projecte d'aquesta banda, podem col·laborar, tu pots aportar-me per aquí, jo t'aporto per allà, llavors és interessant. Llavors, tot això el que fa és modificar-te i és contaminar el teu dia a dia. Llavors, si tu treballes d'una manera, proves mecàniques noves, proves coses noves, t'equivoques, evoluciones i tot això t'influeix en el teu dia a dia, perquè tot això és experiència i l'experiència el que fa és contaminar-te, en el bon sentit, lògicament. Llavors una miqueta és una manera de millorar, de canviar mecàniques, de provar coses noves. Llavors també és un espai en el que nosaltres l'utilitzem per impulsar projectes propis, per coses que volem desenvolupar, projectes que estan aturats, projectes que estan pendents de desenvolupar, doncs aquí tenim un espai en què agafem, trobem temps per desenvolupar tot això.
A vegades és la idea aquesta de, bueno, sorgeixen oportunitats que a vegades deixes passar i a lo millor, si ho reflexiones bé, són factibles de muntar com a negocis, no? Llavors, per això ara comentava que ho hem parlat una mica per sobre, però bueno, el fet de dir que nosaltres a vegades amb certs clients hi ha bon rotllo i a lo millor ja sorgeix la possibilitat de generar coses noves, doncs bueno, perquè no un dissenyador pot ser també un emprenedor, no? I en aquest sentit, a banda de ser emprenedors pel fet de que muntem un estudi, no vol dir que no puguem ser emprenedors per muntar altres coses. I jo crec que la cultura d'avui en dia és aquesta, és a dir, que ara està ja la moda del concepte del design founder, que vol dir que és el que funda empreses, el que és emprenedor. Airbnb, per exemple, va estar fundat per un dissenyador. Per què? Pues, llavors li dona la visió de disseny a una empresa, no, que en aquest cas és una startup, no? Doncs cada vegada tenen més pes els dissenyadors en aquest sentit, per tant, això vol dir que és un gran argument a l'hora de dir que els dissenyadors tenim molt pes i podem fer altres coses més enllà del disseny, no? I que no deixen d'estar relacionades amb el disseny, per tant, obrir aquesta ment i col·laborar, doncs, ens permet a lo millor impulsar projectes més enllà del propi estudi, no? I també serveix aquest espai per al final tots tenim les nostres inquietuds, no? I una manera de focalitzar-ho, pues és això, no? És a dir, tenir un espai per dir, pues mira, a mi m'interessa això, un altre líder, pues jo soc friqui d'aquest tema, un altre està especialitzat en un altre, bueno, pues aquestes manies o gustos o inquietuds, doncs, també és una manera de canalitzar-les i anar-les ensenyant i a lo millor mai se sap si es poden realment aprofitar per algun projecte. I com a evolució de tot això que estem dient, al final ens porta, doncs, a créixer, no? D'una manera professional i com a estudi, és a dir, que no ens estanquem. Això és la conclusió, vindria a ser aquesta, no? El fet de que et qüestionis les coses, si ho fas bé, si no ho fas bé, d'anar canviant dinàmiques, d'anar aprenent inclús, també és un espai que serveix d'excusa per convidar gent i conèixer-nos, no? Pues això també et serveix per créixer, no? I no quedar-te estancat i que alguna vegada dius, ostres, aquesta fórmula no em funciona, però quan ja és massa tard, no. És contínuament anar innovant sobre el teu propi format, no?
El que després de 15 anys d'estudi, vale, perquè l'estudi té 15 tirant cap a 16 anys, necessites estímuls i necessites no quedar-te anclat en el passat i allò, sí, jo faria una composició tipogràfica molt maca perquè l'he fet 15 vegades i ja la sé fer, no? I llavors és una manera de forçar-te, és una manera de provar i d'intentar i d'estar al dia i de professionalment el teu perfil vagi mutant, vale? Tant persona com estudi, perquè això sí que és interessant.
Bueno, al final, ja ho hem dit diverses vegades, però al final és el concepte aquest d'analitzar, no? Tant sigui el futur, què està passant en el sector, com estan canviant les empreses, la concepció, la manera de treballar, la manera d'encarregar els projectes de disseny i de comunicació, tot això està canviant molt, no? Abans es parlava d'estudi, disseny, agència de publicitat, ara totes aquestes descripcions ja no són així. Són equips multidisciplinars que es dediquen a comunicar i ho fan d'una manera o d'una altra, però que inclús intervenen diferents col·laboradors i disciplines i tot això s'ha d'anar captant per anar veient tu com actues i com fas el teu format d'estudi, no?
Vale. Bueno, i ara comencem. Vale, tot això era la intro. Ara en tenim per 3 hores més. No, nosaltres explicarem una mica el que és el que nosaltres denominem com el cercle del disseny, vale? Que és tot el cicle de fases i de processos que nosaltres hem de seguir des de que ens entra un projecte o ens entra un possible projecte fins que el tanquem. Llavors, tot això nosaltres creiem que és circular i ja us expliquem una mica el per què.
És circular perquè es nodreix, no? És a dir, de la primera fase a l'última al final es nodreixen i és com un cicle, no? I tot comença al final pel començament, no? Que és, bueno, la primera trucada, no? Que, bueno, pot ser en format trucada o en format el que sigui, no? És a dir, que a vegades, cada vegada més és amb e-mail, no? El primer contacte és molt important, no? Aquest seria com el primer pas, no? Això són diferents maneres amb les quals nosaltres tenim aquest primer contacte i pot al final acabar-se traduint en un projecte real, no?
Al carrer, sí.
Bueno, per què no?
Bueno.
Per què dius al carrer?
Bueno, no, perquè s'ha quedat aquí, l'eslide s'ha quedat aquí mal posat.
Bueno, perquè hi havia quatre coses.
És que estàvem al tren i el tren hem agafat el Borreguero i es anava movent.
Bueno, diferents formes de contacte, no? Per projecte. Sí, pot ser el Behance, pot ser l'email tradicional o la trucada o el Facebook, però també pot ser el carrer, en el sentit de que bueno, vas a presentacions, coneixes a un et coneix l'altre, hi han activitats, hi han inclús, bueno, nosaltres tenim un client que el vam conèixer gràcies a anar a comprar l'esmorzar cada dia en aquell lloc.
Sí, bueno, després hi entrarem en aquest client.
Però anirem
explicant-vos les diferents fases i us anirem exemplificant amb projectes, eh?
I amb trossos de projectes també per il·lustrar cada una de les fases, no, d'alguna manera.
Aquestes són les formes més habituals. Llavors, dit això, com ho valorem? Perquè clar, poden arribar de moltes maneres. Vale? Valorem pues, si és un robot, saps? Si és una cosa automàtica, si ho trobem interessant, si ens coneixem, rotllo endinyada o rotllo més fàcil. Les primeres sensacions que et dona, vale, després de 15 anys o 18 de professió, ja tens una miqueta de la mà trencada en deduir certes coses. Si parlem el mateix idioma, això per nosaltres és interessant, però no si parlem català, no? Si parlem, estem en el mateix nivell de
la sintonia, no?
Sí, si hi ha una sintonia. No, és, jo què sé, per exemple, la CUP i el PP no parlen el mateix idioma, vale? Aquí per posar un exemple. Llavors, si som el perfil ideal, com han arribat a nosaltres? Si han arribat a través de la web, si els hi han passat un contacte, si algú els hi ha recomanat. Després un tema econòmic, si ja entrem amb certes limitacions o amb un arc econòmic molt gran. I confirmant el briefing, no? Confirmant que estem a la línia.
I que realment el que busquen és el que podem fer. No? El tema del robot és una tonteria, però és important, en el sentit de que no perquè sigui un robot de debò, sinó perquè a vegades hi ha emails que hem rebut que estan copiats a 25 estudis més i de manera transparent. Vull dir, això vol dir ja implica un to, una manera de connectar que no, és la, que no hauria de ser la que creiem nosaltres que hauria de ser. No? És a dir, nosaltres volem gent que vulgui treballar amb nosaltres com a nosaltres. No canvi a 25 estudis i el que li faci un millor preu, doncs, el tria, no? Vull dir, nosaltres volem, no treballem per preu, però treballem també perquè la gent vulgui estar interessada a treballar amb nosaltres, si no, malament no ens hi entendrem, no?
Aquí tenim un exemple, vale, que el vam rebre un 9 d'abril, ens deia, us adjunto brief per la realització d'un element de visibilitat, tal, necesitamos recibir propuestas el martes 15 d'abril. Dius, em sembla que el dia 9 era un dijous, vale? I dius, vale, fantàstic. Puta mare.
I aquí hi ha diverses coses, no? És a dir, és concurs, volen proposta, no parlen de pressupost, gairebé no enviaven cap informació, si us fixeu a l'esquerra està com doblement enviat.
Reenviat, sí.
I ja està, no? Saludos. No posa ni el nom. Vale, pues,
bueno, resposta també, automàtica.
Aquí no hi ha sintonia, no? Hi ha moltes coses que dius, aquí ens enganxarem els dits. Després ja parlarem del tema dels concursos.
Bueno, això també és per Behance, vale? Que és ei, que quan costaria fer una app? Vinga, adéu. I dius, vinga, perfecte, gràcies. Molta info.
De què estem parlant, quin projecte és, vull dir, necessites dades, no? Vull dir, això es nota que és per filtrar una mica el preu, no? Bueno, si van per preu, doncs llavors no ens trobarem, perquè és que no... Es tracta de treballar per interès i després ja trobarem el preu. Vull dir, això no ens hem de preocupar.
Llavors, nosaltres, clar, quan rebem aquestes proposicions honestes o deshonestes, intentem destriar una miqueta. Llavors, com ho mirem? La credibilitat que ens dona, si veiem que és una proposta seriosa o no, o sigui, aquestes dues, per exemple, serioses ho eren bastant poc, si és una oportunitat, vale? Perquè moltes vegades no hi ha veus o dedueixes que no hi ha un gran arc econòmic, però potser és una oportunitat tant professional, perquè és un tema que no has fet mai, o és una oportunitat de promoció posterior. Llavors, hi ha projectes en què no hi ha una gran dotació econòmica, però sí que hi veus una oportunitat, i en aquests sí que hi apostes. I és una manera de tirar endavant.
Clar, per fer alguna cosa que potser no has fet mai i tens ganes de fer, i al final les oportunitats són això, no? per anar fent coses diferents. No? I quina relació busquem entre el client i Turmix? No? I que no volem això, o sigui, no volem el concepte aquest de el client està per sobre, Turmix està per baix i és el vassallo. No? Aquesta no creiem que sigui la relació que hauria de funcionar. No? Ni tampoc la que sí que és en horitzontal, però que un està allunyat de l'altre. No?
Nosaltres busquem una manera de treballar molt còmplice amb el client. Llavors hi ha d'haver un cert diàleg. No dic que hem de ser amics, però sí que hem d'estar una mica... Hi ha d'haver una certa confidència, hi ha d'haver-hi una certa confiança. Llavors si tu tens el senyor feudal i tu ets estàs en situació de vassallatge, allò tu ho executa, saps? I dius no és la manera en què ens sentim còmodes treballant. Llavors busquem una tipologia de client en la que es pugui crear aquest clima de confiança, de confidència i una miqueta de treball en equip.
Sí, el que dèiem de la col·laboració, al final qui millor sap del servei o del producte o de l'empresa és el client, per tant la millor manera de tenir aquesta informació és treballant-hi en proximitat. Si està lluny i costa parlar i tal, doncs llavors no fluirà la comunicació i al final no farem allò que s'espera. No? Llavors, si després d'analitzar tot això no ho veiem clar, bueno, doncs creiem que no som el perfil ideal o perquè no portem valor i ho veiem perills, doncs llavors el que fem és dir-li molt amablement que no. Vull dir, abans d'embrancar-nos, que no faci por dir que no, en aquest sentit. No, ser, perquè vas...
És que hi ha vegades que veus el problema venir cap a tu i dius no, quita.
Que això potser, clar, és molt fàcil dir-ho, però també ens hem hagut d'estrellar diverses vegades per dir, ei, aquest anàlisi el procedimentem d'aquesta manera i diem un que no abans d'estrellar-nos. Vull dir, això què ha passat? Pues que a vegades hi ha clients que pues ho veiem, però ens enfrontàvem al projecte i després veiem que xocàvem. No? Llavors, bueno, per evitar aquestes coses, el que fem és intentar fer aquesta reflexió inicial i així també els projectes que entren són els projectes que més o menys estem còmodes, tant nosaltres com el client. I si ho tenim clar, el pas següent és molt important, és el tema de la col·laboració, no? el com definim l'oferta de col·laboració. Això és fonamental.
Vale, aquí sí que és important perquè nosaltres no... Si fem una oferta de col·laboració, el que significa que plantegem un document molt més extens que un simple pressupost. Tira. Llavors aquí hi ha quatre tipologies de propostes, no? Les poc serioses, les bastant serioses, les molt serioses i aquell que has estat somiant des de que vas decidir que faries disseny.
Això llavors... és com un baròmetre que fem previ a fer aquesta col·laboració, perquè com que el projecte de col·laboració que definim pot ser més o menys extens, primer definim una mica el grau per fer-lo més o menys extens.
Llavors, si és poc seriós, doncs responem directament amb un email la resposta, rotllo, buah, això no sortirà ni pel forro. Després enviem un mail, rotllo, veient la proposta, doncs tal, això rondaria aquest arc.
Això en el sentit de que pot ser factible, entenem que ja hem rebutjat tots que deien que no, però el que sí també té un grau. Llavors, si és poc seriós però pot ser potencial, pot ser a vegades aquests emails que són molt escuets però el millor projecte s'ho val. No? Llavors intentem filtrar a través d'un email per veure si realment aquest client primer està viu i segon si realment doncs, segueix interessat i podem tenir més informació.
És com un filtre per un següent pas. És una miqueta... Ens fem els remolons allò. Ojo. Llavors, si és bastant seriós, llavors enviem un pressupost simple. Pressupost simple és el que tu demanes a un llauner, li dius, escolta, mira, arregla'm la caldera, et passa un pressupost, una fulla, números, partida i adéu. Que aquest seria, bueno, el veiem factible, però bueno, tampoc t'hi matis gaire perquè té perills. Si el veiem molt seriós, llavors sí que preparem una oferta de col·laboració. Això és un document que ronda entre les 10 i les 15 planes en el que nosaltres expliquem tot el procés de treball, tota la metodologia, com enfocarem aquell projecte, cap a on l'enviarem, quines fases tindrà i quin timing treballarem.
Si està ben definit, això és clau, perquè si te'l firmen després actua en funció del contracte i serveix per confirmar allò que t'estan encarregant. Això ho dic perquè també a través de l'experiència passa que els briefings a vegades són molt curts, desenvolupes el projecte, una vegada desenvolupat aquesta primera part l'entrega del client i el client diu ai, és que no és ben bé això el que volia, no? Llavors, bueno, si haguéssim fet potser una oferta de col·laboració una mica més àmplia serveix per confirmar l'encàrrec, per tant serveix per dir ei, és això exactament el que m'estàs preguntant i el que m'estàs demanant? Sí, perfecte. Que no? Doncs llavors, com que ja ho tens allà estipulat, inclús firmat, serveix de raó amb la qual dius, bueno, ara m'estàs canviant el briefing o m'estàs demanant una cosa que no era el que prevista.
Bueno, clar, tens.
O hi ha un increment de pressupost o que almenys siguem conscients de que la cosa va canviant, no?
Tens un as a la màniga.
Això és important també a nivell estratègic perquè no només planifiques, sinó que a vegades el client demana una cosa i no és ben bé lloc el que vol. Llavors, per tant, has de fer una mica la reflexió àmplia i acabar de definir una mica el que tu creus que ell està demanant o el que tu creus que hauries de fer tu per millorar-li aquella problemàtica que està plantejant. No?
Bé, i sovint també et trobes en què ells et demanen una cosa, després arran de tu estar comentant totes aquestes coses amb el client, tenir una reunió, etcètera, etcètera, veus que enfocant-ho d'una altra manera el projecte podria fer un salt endavant. Llavors és el moment de plantejar-li aquesta metodologia, aquesta manera de treballar.
I el més important és que aquesta oferta de col·laboració, com més definida està, més justifica el preu. Si tu fas un full simple i dius ei, disseny d'identitat, tantos euros, aplicacions, tantos euros, manual, tantos euros, total, tal, el mirarà el total i dirà, uf, que car, no? En canvi, si tu justifiques el procés, justifiques l'equip, justifiques els timings inclús que has de definir, al final quan estàs definint inclús les partides i posant el detall d'aplicacions que inclou, doncs et serveix per dir ei, que el preu està justificat.
Està xutadíssim. Està
inclús cosa... si afegeix coses, et serveix per dir ei, si afegeixes coses ho haurem d'afegir, igual que si en treus. Que en canvi, de l'altra manera, si queda molt ampli, doncs va sumant peces i dius oh, no, és que no bueno, estava estipulat, no, que no estava
també
detallat.
És una manera en què, hòstia, rebaixem el preu, dius, bueno, doncs traiem xitxa, traiem coses d'aquí, mira quantes coses hi ha, doncs en comencem a treure, i llavors és una manera de compensar, perquè descompte per descompte, bueno, ja en parlarem.
I en rebaixes,
ja, hi ha el pressupost, el projecte somiat, llavors què fem? Fem una oferta, un pernil i una calçotada. El que passa és que aquesta proposta encara no ens ha arribat, seguim esperant, si coneixeu algú, ja, allà estem. Llavors què fem quan ens demanen això? No? Quan és un concurs, quan ens demanen un descompte o quan ens demanen proposta? Doncs generalment no fem res. Ens quedem clavats allà. Si un concurs, no participem en concursos. Vale? Vam decidir-ho fa temps, que els concursos desgasten, treuen energies i generen frustració, pel qual no participem en concursos, o sigui, en concursos de projectes. Allò que ai, obrim a la ciutadania que presentin proposta o obrim a 5 agències, no els hi pagarem per fer aquesta proposta i la que més ens agradi la seleccionem i de l'altra farem uns Frankenstein allà i tic, tic, i muntarem una proposta. Pues no, nosaltres vam decidir que sota aquestes condicions no hi participàvem.
De fet, ja estàs treballant en aquest sentit, per tant vol dir que si al final acabes guanyant el concurs la proposta ja la tens feta, en canvi el que no el guanya te lo comes amb patates.
No.
Però, esclar, el que hem de veure també és que com que tu hi has de dedicar unes hores, el client també ha de veure que aquestes hores tenen un preu. A vegades ens hem trobat amb algun concurs que diuen, fan l'esforç de dir, bueno, sou 3 estudis i us paguem. Però a vegades us paguem per una proposta d'idees o un petit esbossos. Vull dir, llavors aquí sí que podíem arribar a entrar, perquè vol dir que et valoren com a professional. Vol dir que tu estàs dedicant unes hores en aquest projecte, per tant, d'alguna manera vol dir que t'estàs implicant en això. No? No anem a perdre el temps treballant.
I molt sovint un concurs és una cosa enganyosa, val? Perquè s'acaba valorant una proposta a través d'una forma. En comptes de fer una proposta estructural en la que tu valores uns atributs, uns valors en què valores una estratègia i valores molt més enllà de lo que seria la xapa i pintura, no? Posar maco, mira, fes-me un logo i dius, bueno, sí, mira quin logo més maco, vale? Tu tens mal gust, el valores d'una forma. Tu tens bon gust, el valores d'una altra. Llavors, clar, no creiem en aquesta manera de treballar nosaltres. Llavors és una de les raons per les quals diem que no als concursos.
Bueno, és el que he dit abans, no? Ens ha de treballar pròxim amb el client. Per tant, si un concurs t'envien un briefing per PDF i has de presentar una proposta, al final potser és que no tens la informació suficient com per desenvolupar el projecte correctament. I aquesta també vindria a ser una altra història. Si no tens informació, com faràs un bon projecte?
Bé, llavors ens demanen descompte, el que dèiem. Com que hem fet una oferta, Generalment el que fem és treure partides, descomptar per descomptar, o ens interessa, ens hi va la vida en aquell projecte que ens interessa moltíssim, una cosa salvatge, o no fem un descompte ni que ens matin.
Els descomptes a vegades es poden fer en el cas que et demanin un pack. És a dir, doncs mira, si tu ara em fas, em demanes això, però després em demanes allò i allò, doncs llavors jo sí que et puc fer un preu pack, en el sentit que ja m'estàs demanant moltes coses i et faig un conjunt, no? Un preu més raonable. Però descomptar per descomptar, doncs no ho fem.
No, i a part la crisi s'ha encarregat de fer un gran descompte en totes les tarifes del món. Val? Llavors no fa falta que nosaltres ni apliquem un altre. Aquí els únics que han anat guanyant han sigut les elèctriques i companyia, però com que no som elèctriques, doncs no ho podem fer. Llavors, si ens demanen proposta, doncs lliga una mica amb el que dèiem del concurs, no estem d'acord en desenvolupar un projecte amb una proposta, el perquè sí. Vale? El regalar la teva feina no creiem que sigui la millor manera de començar una relació professional. Tu no vas al sastre o a la sastresa i li encarregues, mira, és que necessito un vestit, vale? Necessito un traje per anar a un casament, i li encarregues amb una sastresa, amb una altra i amb una altra un concurs d'idees i que et facin un esbós i que et montin un traje i mira, ja agafaré el que més m'agradi. Oi que no faries això? Bueno, doncs és el mateix. És el mateix. La feina que tu fas professionalment no la pots regalar.
A banda que és el que hem dit abans, no? Que al final acabes valorant la part formal, que potser és la que no té interès. No? A vegades és veritat que les empreses són molt grans, ho han d'escalar i necessiten veure el cromito. Bueno, però nosaltres també hem de tenir una feina pedagògica de fer entendre això al client, que això no és útil i que pot arribar a ser una trampa. No?
Hi ha moments, o sigui, nosaltres al principi de començar l'estudi sí que ens presentàvem a concursos perquè era una manera d'accedir a certes institucions i una manera d'accedir a un cert tipus de projectes que ara possiblement ja no sigui necessari d'accedir-hi allà, o ja no sigui interessant perquè ja has anat fent una base de coneixement, una metodologia de treball molt específica i realment no construeix.
Nosaltres parlem com a nosaltres perquè tenim una estructura petita, potser hi ha un estudi que són 35 persones i ja tenen un departament de concursos que en funció dels seus ingressos els permet tenir aquesta autonomia amb aquest equip i poder oferir temps perquè els concursos, en el nostre cas, no ho fem perquè no tenim l'equip ni els recursos. No?
De fet, si molts de vosaltres acabareu treballant en agència de publicitat, us fotreu un fart de fer concursos que no veureu. Vale, fareu, o sigui, moltes, ho dic perquè tenim molts amics que estan a agència de publicitat i ells treballen un 50% en projecte real i un 50% en concursos. Els concursos són molt, molt sovint per client, vale, per guanyar clients, per robar-li el client a l'altra agència, i ells participen molt en això. Llavors, clar, parlant amb amics et diuen, hòstia, és que és frustrant perquè o aquests s'ho enduen tot o el que sigui, clar, tens una sensació de no estar fent res. No ens agrada.
I això no vol dir que no facis la feina ben feta, però bueno, com que entres en aquestes dinàmiques, doncs, bueno, al final el que fa és perjudicar el creador. No? Llavors, el document aquest de col·laboració és el que dèiem, no? En funció del tipus de col·laboració, doncs fem un document més sintètic o més complex. No? Això vindria a ser una mica l'índex perquè entengueu una mica què incorporem. No? És a dir, hi ha un contacte, perquè això és molt important, a vegades hi ha empreses molt grans que has de parlar amb el director de màrqueting, amb el de comunicació, i bueno, nosaltres també hem de saber qui és el contacte del dia a dia i tant d'ells com de l'estudi. No? Destilar una mica els objectius del briefing per confirmar realment que anem amb la línia, el que dèiem, i definir una mica els objectius, inclús aportar els que nosaltres creiem que poden ser interessants pel projecte. A partir d'aquí detallem una mica la col·laboració a través de fases que nosaltres organitzem amb timings aproximats, llistar les peces que ens estan demanant al detall també, perquè això també marcarà el que serà la valoració econòmica, vull dir, ha de ser una cosa pel client però tu també útil per fer la valoració numèrica. No? Bueno, doncs això, el detall, les aportacions de valor que podem afegir, que a vegades el que dèiem, no? El briefing no, moltes vegades es queda amb una idea, llavors tu dius, ostres, que jo a més et puc ajudar amb això, perquè a vegades potser el client no coneix que tu també pots ser bo
fent altres coses. I li obres la ment, allò de, també et puc fer això. Una mica.
Bueno, i després la lletra petita, tot això també és important, no? Per saber doncs, si el projecte es para, què passa? Si el projecte, com es pagarà? Pues, bueno, potser en aquest document també estipules els sistemes de pagament. Què passa? S'ha de firmar contracte o no s'ha de firmar contracte? A vegades el client ja t'ho demana, però a vegades potser tu pots fer-lo. O si no, firmant el pressupost, allò també actua en base a contracte i a possibles problemes posteriors. Lo important és també és aquest document estipula per escrit allò que t'estan demanant, no? I és molt important també inclús que te'l signin, perquè actua una mica de lligam entre uns i altres per dignificar una mica, bueno, la relació que estableixes amb ells.
I per evitar la tendència natural a no a fer el mangui, però si te l'he endinyat, pues mala sort, saps? Que a vegades t'hi trobes amb això.
Per això també és important que el primer pagament es faci una mica per avançat, no? Perquè això també és molt important.
Llavors tu envies això i a vegades, bueno, pues esperes resposta i la resposta és aquesta. És allò de... Hola? Escolta, ha passat un mes i encara no ens han dit res. Tu creus que deu haver anat a la carpeta d'espam? I coses d'aquestes, llavors, doncs, bueno. I llavors ja la gent que desapareix, que n'hi ha, i bastanta, i genera bastanta frustració, és com un concurs, de fet, i després entres en la fase de negociació, en la que mires el tema econòmic, els descomptes, totes aquestes coses, que bueno, ja ho hem mirat una miqueta. Ja ho hem explicat, llavors no ens allarguem per aquí.
Intentem no valorar els projectes per si és car o és barat. Això són com uns quotes que vam fer una vegada, vam fer uns cartells de dir com pensem, no? És a dir, al final no, el disseny no es defineix amb si és car o és barat, no? Sinó que al final és necessari, per tant és clau, llavors ja arribarem a un acord, no? Si al final tot això arriba a bon port i arribes a un acord, doncs, bueno, entrem a la tercera part, que no deixa de ser la part d'investigació. Has de fer una immersió brutal amb el projecte, amb el servei, amb el client. Per tant, si has de fer dinàmiques de coneixement amb ells, has de sortir al carrer, has de parlar amb el públic, usuari, en funció del projecte, el que sigui, doncs això és molt important, no? El treball de camp. A vegades es pot fer sortint al carrer o a vegades és posant el client, el que dèiem, no? Com que en una reunió sèria no funciona, doncs has d'establir unes dinàmiques diferents per captar aquesta informació. Com ho fem? En aquest cas això és per una web, no? Una web, doncs en comptes que vingui només el director de màrqueting, que és qui en el seu moment es va fer el briefing, doncs fem venir el director de màrqueting, el director de l'empresa, el comercial, el de continguts, etc. O sigui, diferents perfils. Per què? Doncs que al final tots ells han de treballar en aquest projecte i tots han d'estar còmodes i tots marquen una mica els seus interessos en aquest sentit, no? En aquest cas, per la web va ser fonamental crear aquestes dinàmiques de treball, entre d'altres també perquè moltes vegades entre ells tampoc es reuneixen sovint. Per tant, també és una oportunitat per tenir-los tots en una taula, que discuteixin entre ells, que es barallin una mica, perquè això també és clau pel tool briefing, no? Perquè si no el de màrqueting haurà creat un briefing a la seva mesura i el comercial dirà, ostres, i jo què hi pinto aquí, no?
Aquí el que nosaltres vam treballar, aquí vam començar a treballar per la, bueno, per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, això era per ICAT, no sé si coneixeu la ràdio, vale? És ICAT.cat. És una ràdio musical que perdia la seva freqüència FM i passava a ser una ràdio essencialment online. De manera que s'havia de fer una actualització molt bèstia de la seva web, que feia 7 anys que no havien canviat. Llavors passava a tenir una funció molt més de magazín, una funció molt més de streaming, de podcast, de temes a la carta, de tot això. Llavors, clar, tenia unes necessitats de finançament, perquè com sabeu la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i tots els estaments governamentals i tot i públics catalans estan retalladíssims fins a l'extrem. Llavors havien de trobar moltes maneres de finançar-se noves, des de publicitat, venda d'espais, monitorització de continguts i tot això. Llavors allà vam d'ajuntar tant la gent que venia a espais publicitaris com els que generaven continguts que es viralitzaven i tot, la gent de direcció, la gent de programació tècnica, la gent de dos programes que s'emetien en la ràdio, dos programes estrella, que també s'emeten a Catalunya Ràdio, i els teníem allà discutint les necessitats específiques de cadascun d'ells, no? I com ells veien el públic.
I això ho fem a través de dinàmiques que no són les racionals, perquè si tu fas les preguntes, les típiques, doncs et respondran de manera racional. Per tant, ha de ser a través del joc, no? Definir-ho a través de paraules, fer com una espècie de dinàmiques que s'assemblen molt a gairebé a el que podrien ser jocs de paraules, etc. No? Per exemple, per definir el públic, si tu li demanes de definir el públic a través d'un formulari, et farà la classificació clàssica, no?
Sí, persona de 35 anys,
classe mitja, no sé què, no sé quant.
Sí, mitja alta.
Nosaltres necessitem saber què mengen, què compren, què no compren, què consumeixen, a nivell cultural, del dia a dia. Per tant, els vam demanar que portessin objectes que creien que estiguessin relacionats amb el públic, no? I vam muntar com uns aparadors, no? I això va servir per treure i posar coses i configurar l'aparador ideal que definia el nostre públic. Bueno, és una manera diferent que no posar-ho amb un paper i un llapis i basar-te en estadístiques una mica confuses, no? Llavors, aquí decideixes, no?
I també és una forma en què ells han d'arribar a un consens i han de tenir moltes coses, no? Un espectre de coses que defineixen el seu públic, perquè, si et focalitzen molt i et diuen classe mitja, mitja alta, vale. Molt bé, mitja, mitja alta pot ser una gent que se'n va a un cert entorn o que se'n va a un altre. Bueno, doncs anem a posicionar, anem a explicar una mica com és tota aquesta gent.
I és clau, perquè al final has de conèixer el teu públic per saber que has d'anar a comunicar-li a ell. No? Llavors no és el mateix que llegeixin novel·les que llegeixin còmic, no? per posar un exemple. I al final, doncs, bueno, aquest és el projecte que va sortir, però bueno, perquè veieu una mica com funcionen aquestes dinàmiques prèvies per recollir la informació d'una manera molt més clara i molt més neta. No? I això ens porta, doncs, a que la part comercial, doncs, tenir molt de pes a la part publicitària, a nivell de navegació, doncs, quin pes havien de tenir els continguts editorials més enllà dels podcasts tècnics, diferents funcionalitats que havia de tenir la web més enllà del que deien en el briefing, no? Que eren aportacions nostres des del nostre punt de vista, etc. No? Aquest és un dels jocs que fem servir, no? Que es diu Brandec, que això ho va fer realment una agència de branding, que es tracta de definir els valors d'una empresa a través del que tu ets i el que no ets. No? I això, doncs, són unes cartes que, bueno, que es posen com si fos un joc, no? El que tu ets, el que no ets i el que no procede, no? I això serveix per anar filtrant, no? Perquè hi ha paraules que, per una banda, la blanca és el concepte positiu, per l'altra el negatiu, no acaben de ser els contraris, però
bueno,
sí que
sí,
són excloents d'alguna manera. I serveix per fer un rànquing de com és la personalitat de la marca, no? O del producte, del servei que estàs treballant. I això serveix també per definir la personalitat, perquè una altra vegada, el mateix, no? Si tu li demanes que et defineixi la personalitat per escrit, no t'ho sabran dir. En canvi, si et donen paraules i tu li dius què creus, que ho és, que no ho és, i aquest exercici el fa cadascú individualment i després es compara, doncs aquí és on hi ha les diferències, no? I al final, doncs, s'ha d'arribar a un consens i s'ha de definir una mica com és la personalitat d'aquest projecte. I això és clau en projectes de branding, no? Perquè has de conèixer de qui li estàs fent la imatge, no? Llavors, és una manera de...
Aquí tenim l'equip directiu del Clínic, de l'Hospital Clínic de Barcelona, un dels hospitals més gordos que hi ha en aquest continent, que no país, i els teníem, que és la persona que va entrar allà i va dir em trec la corbata, que aquí estem més informals. Llavors els tenies allà jugant a cartes, pensant sobre el seu hospital, pensant sobre el projecte, intentant analitzar-lo d'una manera que ells no tindrien ni temps ni mecàniques per fer-ho.
En aquest cas és perquè era un projecte d'identitat per a un hospital. Bueno, per això és útil, però és útil per qualsevol procés. No? Altres dinàmiques que de design thinking és, doncs, potser treballar en postits i treballar quan és un servei, doncs, tots els moments del servei, no? des de que entra fins a que surt. No? Si és un hotel, per entendre'ns, doncs aquesta persona està un dia a casa, rep una informació a través de les xarxes, li arriba la informació, entra a la web, fa la reserva, arriba a l'hotel, té l'experiència, parla amb el recepcionista, però tot això, no? Tots aquests moments al final s'han d'analitzar i cada moment és un impacte, per tant és un impacte que tu tens amb aquella marca i la comunicació, i és important tenir-les en compte per desenvolupar. No, a vegades caiem en aquesta última fase i no només és tot això, sinó és tota una experiència que comença molt més abans d'allò que ens pensem. No? S'ha d'analitzar pas per pas per veure allà on podem aportar valor. L'anàlisi intern, per exemple, per un projecte que vam fer pel Batlem, que passava de ser una botiga de queviures a un restaurant, tot i que eren els mateixos propietaris, però van canviar el format. Van dir, ostres, hem fet números i ens sortiria més a compte fer aquest format de restaurant i de tapes que no seguir venent a través d'un mostrador. No?
També és veritat que el propietari és una persona que sortia d'un restaurant, bueno, de diversos d'aquests restaurants amb diverses estrelles. Vale, llavors és una persona que ja portava anys treballant aquí, volia recuperar una mica la seva funció, i aquí era el moment del canvi. Llavors aquí vam haver de fer un anàlisi intern. Aquest, per cert, és el client que deia l'Oriol que vam guanyar d'anar a comprar l'entrepà cada dia, perquè nosaltres anàvem a comprar l'entrepà aquí cada dia perquè tenia una oferta fantàstica. Llavors, per 2 euros et donaven un entrepà amb embotits i formatges de collons. Llavors, doncs, bueno, aquí, a banda de l'anècdota, vam fer una anàlisi intern, vale? Anàlisi del propi producte, de coneixement de la història, perquè és un establiment centenari.
Vale? Dels detalls, no?
Sí, i una anàlisi extern, que això és tot l'entorn que tens, vale? com és l'entorn d'establiments i com és l'entorn del sector, no? Com és l'entorn aquest de les botigues de queviures, dels colmados, de tota la vida.
Això perquè ho fem? Perquè al final et dona pistes. No és que siguin competències, sinó que són referents. Nosaltres no volíem perdre l'essència, no volíem que la gent es pensés que ho havien venut a uns altres i passava a ser una altra cosa. No, no. Havíem de mantenir aquesta essència, aquesta història, al contrari, aprofitar-nos d'ella. No? Si és un establiment centenari, encara que canviï el format, no vol dir que ho perdem, això. Ostres, si tens 100 anys d'història, els has d'aprofitar. No? I si aquesta referència doncs, al tema del modernisme i al tema de l'Eixample era important, doncs, potser el podíem mantenir. L'anàlisi extern també vol dir què s'està fent en el sector de les tapes, dels restaurants, com són les imatges, com són els espais, com estan canviant també les experiències dintre d'aquests espais. Són multiespais, que no només a vegades hi ha tapes, sinó que a vegades és un restaurant, és un supermercat o és un lloc de degustació a peu dret, etc. No? Tota aquesta informació vindria a ser tota la part d'investigació. I a partir d'aquí, molt important el pensament estratègic, no? Que vol dir aquesta visió una mica de dir, bueno, ara tenim tota la informació, ara veiem per allà on podem anar. No? Vol dir que nosaltres hem de fer com una resposta a aquest briefing, a aquest encàrrec, no? Per dir, ei, ens qüestionem coses, acabem de definir exactament per on anem, és correcte el naming que estem treballant o cal fer-ne un altre, cal reestructurar certes informacions, cal reposicionar, cal redefinir. Per tant, totes aquestes preguntes ens fem, les definim, les proposem, les debatim amb el client i acabem decidint coses, no? El que dèiem del temps, no? Cal dedicar temps en aquesta part, no? Perquè a vegades ja es corre el risc d'anar directament a treballar, la part gràfica, no, 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 pensem primer com ha de ser, la idea, la conceptualització, etc. I després anem avançant, no?
Llavors, en aquesta fase nosaltres utilitzem principalment el pensament, vale? I formalment fem molt poca cosa, el que sí que investiguem una miqueta en la direcció que volem treballar.
El que dèiem abans, no? D'intentar procedimentar. Es pot dir això del pensament?
Què passa?
S'ha quedat dormit.
Tira o no? Si no ens escolteu, que som
això
com
que diem
un
de primer pensem, després dissenyem. Ostres, podem valorar-ho això? Ostres, pues sí. Nosaltres podríem arribar a dir que el 80% és tota aquesta part prèvia, que és el pensament, i el 20% el formal, o sigui, imagineu-vos. Això és molt important també per fer entendre una mica la visió aquesta del pensament. No? I el mateix que dèiem, no? Qüestionar les coses que potser no estaven definides en el briefing. No? Per tant, el fet de repensar l'encàrrec potser és clau per tenir un enfoc millor d'allò que vols fer. No? I a partir d'aquí, quan ja tens tot això clar, la línia, la jerarquia, els conceptes, les idees a treballar, llavors passem ja a la part de conceptualització. Què vol dir? La síntesi, la idea, l'esbós, que això és clau això també, eh? No vol dir que anar directament a l'ordinador és un error, no? És a dir, s'ha de treballar les idees, els fils argumentals, aquest és un diccionari que sempre posem en els nostres workshops perquè és el diccionari ideològic, que vol dir que no només són sinònims, són idees afins. Això vol dir que t'obre una amplitud de mires a nivell conceptual que et permet anar generant aquest fil argumental que et servirà després per sustentar tot el projecte, no? A nivell conceptual. Si acabes agafant una idea molt simple, si és un projecte molt gran a nivell evolutiu i de marca, hi haurà un moment que et quedaràs curt i diràs, ostres, estic repetint cada vegada els mateixos recursos. Si tu crees una història, crees un conte, doncs al final això et serveix per anar creant una història molt més interessant, molt més evolutiva i molt més rica. No? I el fet d'anar conceptualitzant a través de cercles doncs és molt important. No? Això són exemples de conceptualització, això cadascú, hi ha sistemes i sistemes, no? Però vull dir que l'esbós a través de les idees relacionades és molt pràctic, nosaltres sempre ho fem amb aquests globus entrellaçats, perquè et serveix molt per anar derivant una idea d'una altra i va més enllà del que és un brainstorming tradicional. No? Això són llibres que parlen d'aquestes tècniques que podeu consultar si voleu. I posant l'exemple aquest del Betlem, bueno, doncs, es deia Betlem aquest restaurant, no? I després de passar-nos una mica les inquietuds, el briefing, la necessitat aquesta de canviar el format.
Ells volien canviar el nom d'entrada.
En el briefing posava, nosaltres ens dèiem Betlem, ara ens volem dir Miscel·lània Betlem perquè clar, canviem i no, ja no som el colmado. No? Llavors, aquestes són el que dèiem de reflexionar, de qüestionar i de veure si realment és lògic o és coherent. No? Nosaltres ens agrada molt parlar de coherència amb tot això. No? Llavors, si tenim tot aquest històric de 100 anys, per què li canviem el nom? Si també volem evitar que s'entengui com que ha vingut una altra persona o ha comprat i és una altra cosa. No? Si hi ha un històric, perquè no el mantenim? Per tant, això que sembla tan tonto de dir, ostres, mantenim el nom en comptes de canviar-lo, bueno, no és tan tonto perquè és clau, no? I és clau en l'estratègia. a nivell d'idea, que estàs a nivell de conceptualització, si tens un projecte com aquest teatre que el fa identificatiu perquè és circular, és 360 graus, i d'aquests només n'hi ha dos a Espanya i 5 o 6 a tota Europa, per tant, això ja és innovador de per si, el format. Doncs per què no agafar el format i portar-lo també al terreny gràfic, no? Llavors, a través del cercle i la descomposició del cercle ens permet generar la pròpia identitat basada en el cercle. Llavors, una altra vegada el mateix, no? Si tens una idea potent, per què no desenvolupar-la a través de la forma, no?
Llavors, a vegades tens el concepte molt a mà. Vale? Aquí és un multiteatre, que també és a Madrid, casualment. Vale? Llavors, és un teatre en el que hi ha quatre sales diferents. És com el concepte del multicine. Llavors, les quatre tindran una programació diferent, les quatre seran totalment independents a nivell de concepte de teatre que s'hi farà a cadascuna. Doncs anem a crear una identitat variable en la que ara tenen aquest el Luchana, que és el Teatro Luchana, és el que té quatre sales, si el porten a Barcelona, com és la intenció, i potser allà en té tres, la identitat mutarà a una, dos i tres. Llavors, cada sala té la seva tipografia.
Clar, sí, realment el valor diferencial d'un teatre respecte al tradicional, que només té una sala o màxim dues, vols potenciar això, doncs perquè això no pot ser la imatge, no? Doncs, bueno, doncs anem a potenciar-ho. I si a més té uns preus molt assequibles, doncs la resolució gràfica veieu que és bastant austera, no? És només amb un color, és molt neta, això també transmet una idea de proximitat, de facilitat, no? Una mica amb la línia del baix cost, no? És un llenguatge molt més directe. Si ho haguéssim fet amb molts recursos gràfics i molts colors, potser el que transmets és una cosa com supercara, no? No, no, aquí volíem fer una cosa fresca, assequible i dinàmica. Llavors, I la manera de fer-ho és a través dels recursos.
I que si mai heu anat a Madrid, bueno, sereu conscients de que allà, gràficament, el rotllo que hi ha és d'una saturació de colors, de tipografies, d'alegria, i vinga, color i xitxa. Llavors, fas una identitat en la qual contrasta molt en l'entorn. Llavors, sí, és molt identificatiu i molt, molt únic.
A vegades han definit una mica el disseny català, no? El disseny català a vegades és això, el millor és que és la idea, és que són més nets, són més conceptuals, bueno, però això és bo, no? A vegades el concepte aquest de barrotar les coses el que fas és que no veus res. Per tant, el fet de jerarquitzar, ser nets, anar pel missatge, bueno, al final és comunicació, el disseny és comunicació, per tant, si ho fas d'una manera clara i jerarquitzada, doncs perfecte, no? I si en aquest cas doncs separes la programació infantil de l'adulta amb el to del paper, doncs també és una manera d'identificar gràficament el tema, no?
Llavors aquí vam crear, aquí, com dèiem, col·laborem amb diversos equips i aquí vam col·laborar amb FARC, que són uns creatius publicitaris, per desenvolupar el que era tot el tema de publicitari, tot el tema de missatge, tot el tema de la campanya de llançament i la campanya de guerrilla que veureu en un altre punt. Vale? Llavors això eren missatges que tu podies trobar en els suports, no? en els tovallons de la cafeteria, en el got de takeaway, etcètera, etcètera.
El que dèiem de la col·laboració, nosaltres podem ser molt bons amb el que som, però potser també necessites una col·laboració d'una gent més especialitzada en temes més de publicitat o de temes de guerrilla o temes inclús d'audiovisual. Bueno, doncs, escolta, fas equip, treballes conjuntament i cadascú és especialista en el que és, no?
Llavors després hi ha la fase d'apreta el botó que es visualitza sol, no? És una mica la fase de visualització. Allà, quan portem el disseny a la part més visual.
I com que això no existeix, això d'apretar un botó, això és més que res la conya, perquè a vegades els clients es pensen que és això.
Sí, diuen, mira, necessito una identitat, mira, t'ho diuen dimarts, i per divendres podíem veure alguna cosa, i dius, clar, que penses que és apretar F12, i amb l'F12 et surt allà el logo, no? La fàbrica de xurros.
Recuperar una mica el procés, no? Us dèiem que estem il·lustrant el procés, doncs el procés aquest del batlem, no? Doncs, bueno, investigació formal vol dir sortir al carrer, veure els detalls, veure els materials, les tipografies que es fan servir pel modernisme, les pintures de l'època, recursos gràfics que ens porten a dir, bueno, per què no reinventem el modernisme, no? És a dir, el modernisme és una cosa antiga, bueno, per què no la podem portar al terreny contemporani?
No, tu vols referenciar, no vols evidenciar. Llavors, una miqueta, jo crec que aquí hi ha una clau. Llavors, és important aquesta investigació prèvia i del codi que tu vols construir per saber cap on vas, va? I no referenciar-te i imitar el modernisme.
I el fet d'estar constantment investigant el tema, el món tipogràfic és clau, no? En el nostre cas és molt, és constant, no? Aquesta revisió de foneries, de tipografies, de gent que va fent coses noves i intentar doncs, sempre anar... Innovar també és això, és a dir, és fugir també de l'helvètica. Que es pot resoldre les coses amb helvètica i les clàssiques? Sí, clar que sí. Sí. Els suïssos són molt bons.
I però... un estudi molt bo que ho fa tot amb helvètica.
Clar, nosaltres som capaços de fer-ho amb altres coses, bueno, això també li dotarà de personalitat. Per tant, si intentem buscar aquesta tipografia que és una mica més peculiar i funciona, doncs pues, també és una mica la inquietud. I el fet d'anar investigant constantment a veure què s'està fent és clau, no? I també és molt important.
I com que nosaltres paguem les tipografies, permets que el tipògraf també visqui una mica.
Sí, al final també és una feina com una altra i també s'ha de remunerar d'una altra manera. No? Llavors, per tant, vol dir que com a professionals hem d'anar comprant les tipografies i fer-les comprar a nivell de drets als nostres clients. És a dir, que han de ser conscients que si aquesta identitat comporta doncs, el fet de comprar una tipografia perquè és la corporativa i la faran servir per totes les seves comunicacions, doncs, què més que pagar-la? Ho dic. Això sembla una tonteria, sembla molt obvi, però hauria de ser així i normalment no passa tant.
Bueno, no hi ha consciència de comprar, hi ha consciència de gratis encara. Llavors, bueno, tot el tema d'esbossos, tot el tema de dibuixar, vale? Abans, això que veieu aquí és exactament les pantalles que veiem aquí posteriorment, vale? Que això és un aplicatiu, vale? És per una casa intel·ligent, bueno, és un aplicatiu de monitorització del consum d'aigua a la casa, vale? Que primer era un dispositiu i ara està mutant cap a una app, vale? I un tema d'uns sensors. Llavors nosaltres primer, abans de res, esbossem, vale? Fem un tema de bossetatge. Creiem que si tu vas directe a l'ordinador et limites per les eines que t'està oferint. En canvi, si tu ho penses prèviament, el que aconsegueixes és trobar la solució que tu estàs cercant.
I sobretot la part estructural, aquí no ho he ensenyat, però tant sigui una web com una app o com qualsevol cosa interactiva, abans del disseny hem de valorar l'estructura i vol dir doncs, com organitzem els continguts. I això es fa a través de rectangles, de quadrats, d'una estructura bàsica, no? Però és clau que te l'aprovin i treballar-la perquè al final és l'experiència que tu tindràs i el pes que tindrà en cada contingut, que se li diu novament wireframe, no? Perquè és l'estructura, és l'esquelet amb el qual tu dissenyaràs la web. I després, si això ja ho han validat, que vol dir els pesos que tindran, doncs, on anirà la publicitat, com serà la part del destacat de dalt de tot, tota aquesta estructura de tota la plana sencera, si tot això està validat pel client, llavors tu ja, després ja passaràs a la part de visualització i això és clau també, que va més a nivell d'experiència online. No?
Això és el Batlem, per exemple, que és un element que els vam dissenyar que primer el vam esbossar i després va acabar sent el seu emblema, el qual després desenvolupaven les diferents peces. I això és la identitat que va resultar d'intentar fer una cosa referenciada a una època però que no sigui aquella època explícita perquè nosaltres no som ni Puig i Cadafalch ni som Gaudí ni som ningú d'aquest calibre.
I quan la idea creativa s'ha de resoldre mitjançant altres tècniques com pugui ser un 3D, doncs com que no t'aniràs a fer directament el 3D o no faràs l'encàrrec, el primer que has de fer és una espècie d'esbós, no? Una maqueta o digue-li com vulguis en funció del que tu vols ensenyar. Però clar, que és clau per ensenyar al client que t'ho valori i ho validi i si és correcte doncs llavors has de fer l'encàrrec. Això vol dir que tu has de fer doncs, un prototip que serveixi perquè ell entengui la idea, perquè nosaltres a vegades ho tenim molt clar en el cap, però a través d'un esbós a vegades no queda clar, per tant has de fer una mica de muntatge gràfic perquè el client entengui com per on va la història i tu després puguis fer l'encàrrec. No? En aquest cas és, bueno, volíem representar una caixa que és com l'edifici de l'auditori i que esclatava doncs, en moltes coses. No? I aquestes coses a més tindrien una forma. No? Bueno, doncs això serveix perquè ell ho entengui i després tu dius bueno, ja faig l'encàrrec específic i li dic que l'ataca a més tingui forma de violí, de violoncel o de trompeta o el que faci falta.
Clar, no fotràs el prototip amb tot això, però sí que et serveix perquè el client visualitzi, vale? Perquè el client moltes vegades no té la capacitat de visualització que tu pots tenir perquè tu tens un bagatge. Llavors és una possibilitat de que ell visualitzi i t'aprovi una idea i llavors puguis buscar el millor executor o executora amb qui poder desenvolupar-ho. I en aquest cas vam treballar amb un dissenyador 3D que es diu SerialCAD, amb el qual vam fer un treball en equip de definició de tot el que volíem definir, de tot el que volíem desenvolupar, que si volíem que si la línia de l'orquestra sinfònica fos amb instruments de fusta, vale, que sortien de l'explosió de la caixa de l'auditori. Això és la banda, que essencialment és vent, llavors per això és tot metàl·lic. Després hi ha d'altres visualitzacions que estan mesclades.
Bueno, anem una mica ràpid perquè si no se'ns menja el temps.
Sí, estem aquí. Llavors, després hi ha la presentació al client, no? El moment presentació al client, que és bastant important. Vale? Bueno, tampoc fa falta allargar-se més. I un cop està aprovat...
Aquí no he posat cap exemple, però bueno, és clau el fet de com ensenyes, de com presentes i de com justifiques tota la feina, no? Però prèviament a l'execució. És a dir, que potser el que fas és presentar aquest esbós i després ja ho executaràs i buscaràs la manera de resoldre-ho a nivell de materials, no? I aquí sí que posem exemples. Aquesta és la marca que hem comentat abans, no? És la marca que representa la cultura espanyola cap a l'estranger. Això va ser un encàrrec de l'ambaixada de Washington cap als Estats Units, després ho ha adquirit també a Canadà, i és la marca amb la qual ells treballen tota la promoció cultural espanyola cap al seu territori, no? És un programa cultural, no? És la manera de definir. Aquest programa, aquesta identitat comença per una marca, com hem vist, i després, com que la peça mare és una editorial, és un programa, doncs aquí es va treballar inclús una tipografia i tota una sèrie d'elements que fan que el projecte de corporatiu doncs, sigui rodó en aquest sentit. No? Llavors, més personalista, que més personalista que dissenyar una tipografia ad hoc pel projecte. No? I pensar doncs, en la part doncs, en aquest sentit més tipogràfic, més d'estructura i més reticular, no? Al final és la peça mare. No?
Llavors aquí també vam treballar amb un il·lustrador 3D, en aquest cas no és de Madrid, en aquest cas és de Girona, és l'Oriol Massaguer, i amb ell vam desenvolupar tot el que seria la història de la pedra aquesta. No? És una pedra que està tallada per les diferents cultures, perquè nosaltres, clar, el fet que encarreguin uns catalans la marca espanyola, la marca paraigües espanyola de la cultura per als Estats Units, doncs nosaltres li donem un punt de vista que possiblement ells no pensarien, això també és interessant. Llavors partim de la pedra en brut, que es van polint per les diferents cultures que tenen presència en aquest estat, llavors a partir d'aquí acaba sent una pedra polida.
I pot tenir diverses formes, no? Això és la manera que nosaltres vam representar-ho a nivell de 3D per explicar la idea, perquè doncs a vegades quan en un projecte d'identitat es fa el que se'n diu el brand book, que és la presentació de la marca d'una manera menys tècnica, és a dir, no és el manual corporatiu seria com funciona a nivell reticular, les tipografies, les mides i tal, no, això és una mica la part més emocional, no? d'explicar la marca tal com és, d'on surt la idea i d'una manera molt més poètica, no? Això és un altre exercici, per exemple, si era per una farmàcia que es deia Esplugues i jugant amb la E, si us fixeu, doncs, la E, que naturalment com que la vam haver de dibuixar, vam haver de dibuixar tot l'alfabet, si la E la giràvem i l'incorporàvem aquesta forma que va seguint un cor que està somrient, no? Llavors al final ens marca el propi símbol, el fet de dissenyar una tipografia ad hoc que també ajuda a donar-li més... protagonisme i més personalitat, no? I a més és un joc que també pots fer amb els elements que després veurem que també tenen una aplicació més enllà de la gràfica.
Llavors això és la campanya que dèiem del Mas por Sentir, que ja vam trobar amb Far, vale? Aquest és el que aguanta el projector, és el creatiu publicitari, el que tira fotos és un fotògraf que es diu Roc Canals, la seva ajudant, llavors aquí hi ha actors del propi Teatre de Madrid. Vale, gent que estava programada durant la campanya de llançament. Llavors nosaltres el que volíem fer, com que és un multisales de teatre, hi han quatre sales paral·leles en les quals es pot estar programant i es pot estar fent un espectacle diferent, el que volíem era explicar la solapamenta de les sensacions, la solapamenta de les emocions paral·leles que estan passant en aquest teatre. I era el Mas por Sentir, el Teatro Slutxana, és un espai on tens molt de sentir.
Això ho ha posat la imatge per justificar el fet que no hi ha Photoshop, és a dir, això es pot resoldre digitalment, nosaltres ho vam fer tal qual, no? Perquè llavors era com molt més natural el fet de treballar aquesta projecció damunt de la cara i quedava com més natural que no fer-ho amb
bueno, digital. Agafa uns volums, que, hosti, una cosa que tu soluciones amb una projecció, en 2 minuts, en Photoshop pues, trigaries unes quantes hores en aconseguir un resultat similar. I després hi ha la fase de producció, que és igualment important, vale? Tant la fase d'impremta com la fase de producció de molts projectes, és igualment important com a fase de disseny, perquè és on el teu disseny pot acabar sent un èxit o sent un fracàs.
I això vol dir doncs, treballar amb els materials, treballar amb els recursos, no? És a dir, el dibuix que hem vist abans de la farmàcia, doncs, són capaços de treballar amb els arquitectes i que facin una rajola amb aquest disseny, bueno, doncs és més interessant que no agafar una rajola qualsevol. Per tant, és una manera de donar personalitat al projecte i que quedi molt més potent a nivell d'identitat. No? Això és els recursos, no? Els volumètrics de la façana, per exemple, no? Els acabats són molt importants i això al final també t'estan demostrant part de la marca. No? Si tot és un vinil enganxat, al final acaba sent molt bàsic, no? Si en canvi és una xapa que està foradada, trucalada i amb il·luminació al darrere, pues tot li dona més volum, no? O el batlem, no? Si realment el metall era important a l'interiorisme i inclús el marbre de la barra, doncs per què no transportar això que a nivell interiorista és material en paper, no? Pues és factible, no? El fet de treballar-ho. El tema dels materials és molt important, els proveïdors que et fan les etiquetes que van millor en productes com packaging.
La situació d'aquesta etiqueta, això són els vins del Betlem. Vale? Betlem és allò, és Melchor, Gaspar i Baltasar, blanc, negre i rosat. Llavors és bastant, és evident, vale? Però és anar a buscar aquesta història i també si volem que això són les barbes dels reis, doncs tenir-les en la base de l'ampolla.
O en aquest cas era un mural, doncs com resolíem un mural que a més havien de ser com un mosaic que tu anaves tapant aquestes parts amb uns números, que aquí no es veuen que queden molt petits, que llavors es anaven posant una sèrie de peces, no? Perquè al final acaba sent un joc.
La primera va posar el Tuies i el president Mas, que va fer la...
Llavors, bueno, has de treballar els materials, el tema de la producció dels elements perquè tot funcioni i acabi sent el mosaic, no? Recuperant una altra vegada la campanya aquesta de Luchana que dèiem.
Llavors aquesta és la campanya, és la segona fase, és la fase de guerrilla i d'acció per periodistes que vam fer amb FAR per Luchana. Llavors aquí vam pensar que hi ha una expressió molt clàssica del teatre que és molta merda, no? Mucha mierda en castellà. No? Llavors el que vam fer és crear merdes de xocolata que vam enviar als periodistes una miqueta per anunciar-los que s'inauguraria aquest teatre. Llavors els enviàvem un parell de tifes fetes de xocolata, fetes dintre un projecte social. Bueno, llavors a darrere hi havia una història, no? Que eren unes xocolates fetes per una associació de Cardedeu que fan xocolates amb, bueno, són discapacitats i gent amb risc d'exclusió social que fan aquestes xocolates, fan bombons, i llavors els hi vam demanar específicament que ens fessin unes xocolates, bueno, unes merdes de color vermell per enviar als periodistes. Llavors, després, aquesta era la fase de contacte i després hi havia la fase de guerrilla que volíem cobrir Madrid de merda. I dic merda en comptes de caca perquè és que va lligat amb l'expressió, no? Mucha mierda. Llavors, clar, nosaltres volíem fer 3.000 caques per posar-les pel carrer. Llavors dius, hosti, vam provar espuma de poliuretà, vam provar maquetisme de cinema i al final vam estar investigant i vam anar a petar amb una empresa de merdes de broma, bueno, una empresa de bromes que estava a l'Hospitalet de Llobregat. Llavors, clar, la idea aquesta d'enviar 3.000 merdes a Madrid et posa una mica cachondo, no? Llavors el tema és, vam estar investigant els models de merda que produïen, o de caques, vale? Llavors, pues que si hi havia la primavera pisada, la primavera larga, vale? Que és un gran zurullón, hi ha la pinxada, teniu, si us fixeu, aquí dalt hi ha la gran primavera, que és un gran, gran, gran zurullo.
I los cagarritos, que varen bolsa de tres.
La diarrea, clar, jo estava parlant amb el tio, estava parlant amb el senyor de l'empresa de broma, Artículos de Conya, i clar, li dius tu t'estaves partint el cul, i dius, escolta, és que vull 3.000 merds. Dius, bueno, fet això, passada aquesta fase una mica entre catxonda i vergonyant, vam encarregar 3.000 merdes en cru. Ens vam definir pel model primavera, per si us interessa. El model primavera és un model que es fa manualment amb pasta de paper. Llavors es fan 3.000 merdes. Llavors ens arriben així sense pintar, vale? Perquè ells no podien pintar-les, i vam haver de buscar algú que ens les pintés i tot. Com veieu, totes les merdes són diferents, com serien en la vida real. Vale? Llavors el que vam decidir és clavar-hi una bandereta, no? Una mierda pinxada en un palo, i li vam posar el que era la bandereta que explicava tota l'acció. Llavors això es va fer al carrer de Madrid, es va fer l'acció de cobrir el carrer amb merda. Llavors què passa? Això és el dia d'inauguració, que aquí en vam posar unes poques menys, i el dia d'inauguració, doncs què passava? Doncs que la gent es anava parant, gent del carrer esperava fer fotos a les merdes, no? I mira, merdes de colors. Llavors la gent esperava allà i ho mirava. I llavors què passa? Pues que Fran Perrea i companyia, pues tota aquesta gent,
Juan Diego
Botto, pues es feien la foto amb la merda el dia d'inauguració, feien tuits, generaven soroll. Llavors el que et costa fer 3.000 merdes de paper pintades de vermell no té preu en quant a repercussió que tens posteriorment. Llavors és clar, una campanya de publicitat per aconseguir un impacte de tuits, jo què sé, de 80.000, per dir alguna cosa, et costaria moltes insercions publicitàries, i en canvi fent una acció d'aquest tipus que val 3.000 euros, així de clar, o sigui, tota la producció de totes les banderetes, de tot, van ser uns 3.000 euros, o sigui, és bastant barat, tota la repercussió que t'assegura això, doncs és molt major. Llavors és una de les funcions de...
I és coherent al final, no? Perquè vas fer la broma per fer la broma, no té gràcia, però clar, si la broma està relacionada amb el que tu estàs venent, doncs aquí és on hi ha la història, no? On està la clau de la creativitat, no? Que no és l'impacte per l'impacte, sinó d'una manera realista i
veus
coherent.
Veus tota aquesta gent, vale? Fent-se la foto amb les merdes, allò com superorgullosos, és com bastant divertit.
Sí, perquè l'agafen així.
L'agafen molt, molt delicats i només els hi falta el dit així, eh? Però... Llavors aquest és un altre projecte que també li tenim molta estima, de fet, vale? Que això és l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia Infantil de la Vall d'Hebron, o sigui, traduït, Hospital de Càncer Infantil. Vale? Llavors aquí era molt important el tema de la producció, nosaltres volíem crear un entorn molt amigable, vale? per unes persones que estan en una situació bastant fotuda. Vale? El càncer infantil és durillo, és molt dur. Vale, llavors aquí volíem crear un entorn molt, molt còmode, molt agradable, molt càlid. Llavors aquí vam treballar amb els millors especialistes. Una, vam fer equip amb uns arquitectes per trobar el millor entorn, els millors materials. I després vam treballar amb una empresa que ens va desenvolupar tot el que era la senyalística i tot el tema decoratiu i de senyalització. Fet amb fusta, volíem que fos tot molt càlid. Llavors, entre fer un metall pintat o fer un fusta, el resultat final és molt diferent. Entre fer una cosa hospitalària o fer una cosa més còmoda i més agradable com faries a casa, doncs és molt diferent. Llavors canvies molt, influeix molt en l'actitud de la gent quan va aquí. No? Quan tu veus que la gent, els nens malalts, els familiars i l'equip mèdic entren aquí, hòstia, i els hi canvia la cara, et fa una mica de fredat, no? Perquè dius, mira, aquí tenim tres públics, perquè generalment és un projecte que la gent enfoca com anem a fer una cosa per nens malalts, anem a posar molt color, perquè els nens són tontets i els necessiten estímuls visuals, color, no? Taronja, lila, vermell, groc, vinga, estrès, allà, vinga. Llavors què passa? Allà hi ha un altre públic, que són els pares, que ja tenen un sentit de l'estètica diferent, vale? Però és que hi ha un tercer públic que generalment la gent s'oblida, que és l'equip mèdic que hi treballa a diari allà. Llavors, clar, estàs estimulant el nen, però també estimules la depressió i l'estrès de la gent que treballa allà. Llavors, l'elecció dels colors, l'elecció de la il·luminació, de l'entorn, influeix molt en el caràcter, no? en les emocions de la gent que està allà.
Bueno, ja s'ha d'analitzar això, no? Els tres públics, inclús el públic nen, hi ha els nens i els no tan nens. I això és molt important, perquè vol dir que no pots fer il·lustracions excessivament infantils, perquè potser els adolescents no els hi farà cap gràcia i es pensarà que estan en una guarderia. Per tant, vull dir, al final has de tenir en compte tota aquesta amplitud i fer una cosa de mida de tots, que això és el més complex. I a banda d'això, tots els espais que siguin el màxim de funcionals possibles. Per tant, has de parlar amb els metges i saber com treballen, quin espai necessiten, com ha de ser l'espai de la recepció. Per tant, tot com flueix l'experiència des que entra, el que hem dit abans, no? Des que entren per la porta fins a que els tracten, doncs, quins són els cada moment i cada moment que sigui el màxim de funcional possible per tots els públics, no? Tant el pare que s'espera a la sala com el metge que parla amb el despatx o en la zona de tractaments, que és la de boxes, que ara estan les cortines corregudes, que normalment sempre estan obertes, per quan han d'estar més amb la intimitat. Bueno, doncs al final tot això ha d'ajudar, doncs, en la dinàmica del dia a dia de l'hospital de dia, no?
Això és el gran hospital públic de Barcelona, hi ha la Vall d'Hebron i el Clínic. Vale, estem treballant pel Clínic. Aquest és per la Vall d'Hebron, però la Vall d'Hebron no és un consorci, és de l'ICS, vale? De l'Institut Català de Salut, de manera que és 100% públic. Tu poder desenvolupar això en un hospital públic és brutal, Vale, perquè això és un projecte que s'ha finançat per donacions de diferents fundacions i de gent particular. Llavors aquí l'ICS no ha posat ni un sol euro. L'ICS ha posat l'entorn i se'ls ha donat tot fet. Llavors, clar, s'està equipant aquest entorn del millor equipament, d'una intenció, d'una experiència, s'està dotant el servei i s'està dissenyant el servei d'una altra manera, diferent a la que fins ara es feia.
De fet, el client va ser la Fundació Small. La Fundació Small va estar durant 3 anys recopilant totes aquestes donacions i fent possible aquests diners per poder desenvolupar el projecte.
Llavors, això és la zona, bueno, és que no hem aprofundit molt, però és la sala d'espera és com un entorn natural, la zona de despatxos seria com un univers en què cada despatx és un planeta diferent, vale? I en què tu viatges amb les diferents naus que es van, bueno, no es veuen gaire per aquí, i la zona de boxes és com la zona de carreres, és el circuit de carreres en què hi ha els boxes en què reparen el cotxe o reparen el vehicle o reparen la bicicleta. Llavors aquí és quan tanquen és que estan reparant un nen. Llavors una mica la història està allà.
Bé, al final com tanquem el cercle aquest que hem vist abans, no? Bueno, doncs, una vegada ja ho tens fet, produït i en marxa, es tracta de promocionar-ho. Promocionar què vol dir? Doncs documentar bé les feines, explicar-les bé, col·locar també un text per justificar la feina aquesta que no es veu però que hi és, per tant vol dir que el case study a les nostres webs, a la web és molt important, i després com dinamitzes a través de les xarxes socials. És un pal, perquè veieu que acaba n'hi ha més de xarxes, però les has de tenir totes cobertes i has de saber també estratègicament quines t'interessen i quines no tant.
I quin tipus de contingut poses a cada banda?
Perquè va en funció del públic, és a dir, no és el mateix quan penges al LinkedIn que quan penges al Facebook o quan penges a l'Instagram, no? Llavors, bueno, has d'estar veient una mica els diferents públics, has d'anar valorant també l'efectivitat d'allò que vas penjant, no? per saber una mica, per anar graduant una mica l'èxit i el públic i la interacció, i també saber per allà on t'arriben. Però bueno, és fonamental perquè al final com t'expresses és al final com t'arriben les coses. Per això dèiem de tancar el cercle, no? És a dir, gràcies a que tu promociones, gràcies a que tu també treballes al SEO dintre de la web, que és una cosa que no veus però que està allà i serveix perquè si algú busca estudio, diseño, Barcelona, pues et trobin, pues que això funcioni, no? I que surtis en els primers llocs, com bé passa ara si ho fas, no? Per exemple. O com fidelitzes els teus clients, contactes i públic interessat, doncs a través d'un newsletter periòdic, no? No ens fem molt pesats, però és important anar
no gaire.
Que estàs viu, que fas coses diverses, que vas canviant, vas afegint coses. Nosaltres mai havíem treballat per un hospital, ho que dèiem, no? De l'oportunitat. Bueno, doncs és una manera de dir, ei, també podem fer un hospital, també podem crear equip amb un arquitecte i fer-ho, no? I el Behance en aquest sentit doncs també ens porta bastantes visites al web, no? I el LinkedIn també una altra línia molt més professional. Bueno, és anar veient què t'interessa en cada cas, és un curro, però és necessari i has de destinar-hi recursos i al final tu mateix ets un client més, no?
De l'equip hi ha una persona que el 50% del seu temps se'l dedica a anar actualitzant tots aquests canals, vale? Perquè tot el que tu alimentes en les xarxes socials, en els teus canals de comunicació, aconsegueixes que després et contactin gràcies a tot això. Llavors, saber explicar-te molt bé en tots aquests canals és molt important, així com fer unes bones fotografies dels projectes que vagis fent.
Perquè és on es llueix el projecte, els materials, no? El que hem dit, hem fet un esforç en triar un material que es vegi, no? O si realment aquesta web el més interessant és que té doncs les seves aplicacions en mòbil, doncs que es vegi que realment aquesta feina l'has feta, no? O que has treballat amb els materials, o que hi ha variacions, o que és un logo que el fas, el volumetritzes per explicar més bé doncs, que la idea d'aquest logo en aquest cas venia dels regles aquests dels nens petits, etc. No? O el que dèiem abans del treball de materials per acabar de fer projectes.
Tots aquests projectes estan a la web, vale? si els voleu veure, ja expliquem una mica la idea, tot el com ho hem articulat. Aquest no hi és encara, aquest és nou, novíssim, i aquest és la identitat pel clúster català de la moda, que agrupa tant gent industrials de la moda com marques de moda.
I per últim, bueno, també així acabem ràpid el tema de les tipografies, és a dir, que a vegades també és el que dèiem abans, no? que fas ad hoc una tipografia per un projecte en concret i a vegades l'has de desenvolupar en especial, no? I el d'explicar, això que dèiem del think, no? Si realment hi ha un pensament, una base prèvia, doncs o l'expliques o ningú l'entendrà i es quedarà amb el cromito. Per tant, és molt important el fet d'explicar què has ofert tu com a solució en aquest projecte més enllà de la part formal?
Bueno, aquí hi ha un últim projecte que ens fa gràcia explicar, ja que estem a la Facultat de Turisme. Llavors és el Parc Güell, vale, que ens el venen així, però la realitat és aquesta. Vale, llavors una miqueta anem a fer un projecte, i això va sortir en el taller, anem a fer un projecte en el que reflexionem una miqueta sobre el món del guiri i del turisme a Barcelona, o l'impacte que té sobre les ciutats el turisme. Llavors vam fer doncs, uns prototipatges dels personatges que visiten una ciutat.
Una mica els estereotips dels turistes.
Estereotips,
no?
el turista borrego, el turista de borratxera, estan vinculats a certs països i certs caràcters, el que passa és que nosaltres no us ho direm. Vale? Llavors és com aquest l'impacte del turisme esborra les ciutats, no? Va esborrant una miqueta tot això. Bueno, tot això ho podeu veure a la web si voleu.
Bueno, simplement és perquè hem d'explicar històries a vegades en aquests projectes, encara que siguin personals, i vol dir que encara que siguin projectes que autofem nosaltres, han de tenir un objectiu, una idea al darrere per justificar una història, no? I al igual que a lo millor doncs, les nostres manies personals, el que dèiem, que en aquest cas és doncs, fotografiar aquest tipus de coses a través de l'Instagram, ens poden portar a generar també un cartell, que en aquest cas era, com que era per una fira d'art i ens demanaven doncs, que fos més, entre cometes, una mica més artístic, doncs va ser la manera de poder canalitzar aquestes inquietuds personals, que en aquest cas són la fotografia i aquesta reflexió al voltant, en aquest cas, de la natura i la civilització, doncs acaben siguent també un cartell per una fira d'art que ens van encarregar. Per tant, bueno, doncs amb això tanquem el cercle i és una manera d'explicar tot el procés a través d'exemples i d'una manera que connecta doncs, la primera part amb l'última i que serveix per justificar una mica com treballem nosaltres.
I tenim més xitxa, però sé que són les tres. Si voleu, jo què sé, si teniu preguntes o alguna cosa d'aquestes, vosaltres mateixos.